Estàs escoltant Ràdio Rentadora amb Nil Raurell.
Hey, estudiants! És torn de Ràdio Rentadora, el programa del Consell d'Estudiants de la UBIC-UCC que et posa al dia de tot el que passa per la comunitat universitària. Encetem el programa d'avui de Rubicup. Qui us parla és un servidor, Nil Raurell. Avui estem que ho patem en varietat. Parlarem d'alimentació amb dues estudiants que, com deia la cançó, apatrullen la ciutat. I fins i tot hi tindrem temps per un intent d'assassinat. Atenció! Els parlarem amb Rubén Estevez, Carlos Serrano, Arnau Pauner, perdona, i Josep El Kabati. Per cert, parlant d'en Josep, bon dia!
Normativa Covid-19 UBIC. El curs 2020-2021 arrenca amb la contínua presència del coronavirus allà per on passa. L'adequació de la Universitat de Vic per dur a terme l'activitat, d'acord amb els protocols aprovats, s'ha complementat amb la creació de dues estudiants que circularan per les instal·lacions del campus amb l'objectiu de facilitar una bona pràctica i compliment de les mesures de seguretat, proporcionant informació sobre la pandèmia a la comunitat universitària i vetllant per una bona convivència. Aniran identificades amb una samarreta distintiva vermella i es mouran pels edificis Miramarges i Torre dels Frares de 10 a 12 hores i de 16 a 18 hores. Les tasques a dur a terme seran controlar que tothom porti la mascareta ben posada, fer respectar la distància de seguretat tant en les cues com en els espais de la universitat, revisar que els espais de treball compartit es compleixi l'aforament permès, recordar la prohibició de fumar dins de l'espai universitari i dispersar les persones si en algun moment es produeix aglomeracions, entre d'altres. Les agents informaran de qualsevol acte o comportament no adequat, així com si succeís cap modificació en els protocols de seguretat.
Moltes gràcies, Josep, per aquesta notícia tan important del dia. I aquí, al meu costat, tinc l'Arnau, que avui ens porta una secció recarregadíssima de noves estrenes de sèries.
Hola, doncs avui us porto una secció on veurem quatre sèries molt interessants. A veure si us animeu a veure'n alguna. Molt bé, doncs començarem amb la sèrie Pàtria, que és una adaptació del best-seller de Fernando Aramburu. Aquesta sèrie produïda per HBO Espanya és una declaració d'intencions de la companyia per acostar la ficció de qualitat del país. Ens situa en l'època de l'efervescència a Tarra, al País Basc. És majestuosa en quant a guió, però sobretot en narrativa, ja que aconsegueix no demonitzar a cap de les parts, fent que tots els personatges siguin molt humans, molt reals. I hi ha hagut molta polèmica, perquè per certa part de la població, el fet de que es tracti amb serenor els etarres, que al cap i a fi no deixen de ser terroristes, no se'ls hi ha posat també a molts espectadors. Però perquè els judicis de valors ja van instaurats, si intenteu mirar la sèrie amb un ull realment crític, es veu perfectament que la intencionalitat de la sèrie no és una neteja de cara al grup terrorista, sinó una mirada més crua i realista.
ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas.
Bicholi, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Ya te respondo. Nadie.
La següent és La Valla, una producció d'Atres Media que podeu trobar a Netflix. Ens situem en un Madrid post-apocalíptic, la Tercera Guerra Mundial ja ha passat i la societat s'ha vist fragmentada. L'èlit en una part i el gruix de la societat en una altra. Separats per un mur que no els permet conviure junts. A part hi afegim un virus letal i que hi ha escassetat d'aigua i d'aliments, i tots aquests elements conformen el subtext de la sèrie. Però més enllà d'aquesta distopia, el que ens presenten és un drama familiar més que la lluita contra el totalitarisme i les diferències socials. Val la pena, perquè veure com Matrix Media s'arrisca amb la ciència-ficció és prou lloable, però potser es queden una mica curts a l'hora de desenvolupar un univers que es mou molt interessant que la pròpia història que ens volen explicar.
Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. No quiero engañarles. Nuestro país y el mundo entero se enfrentan a su hora más crítica y los recursos del planeta se ven gravemente comprometidos.
No sé qué es eso, pero ¿por qué ya no hay nada?
Peligra la distribución de productos básicos y los suministros imprescindibles, como el agua, han de ser drásticamente racionados y controlados.
Marta sabe que antes de que ella naciera hubo un enfrentamiento global muy fuerte.
Una guerra mundial.
Sí, una guerra mundial.
Esta transición exigirá cambios radicales en nuestro modo de vida. Y la aparición de nuevos virus, que ha colapsado los hospitales, desafía nuestro conocimiento médico.
Y a raíz de esas muertes, pues nacieron unas enfermedades que todavía no sabemos curar.
Va, no, no saben, es Elegidos para la Gloria. Esta es una propuesta interesante, ve de la mano de National Geographic y DiCaprio como productores ejecutivos. Es una serie que se desenvolupa a finales dels 50 als Estats Units y ens narra la historia de 7 astronautas destinados a conquistar la galaxia. Tot passa en el context dels inicis de la carrera espacial contra la URSS i la Guerra Freda és ben present. La sèrie fa un esforç tremend per barrejar de manera més o menys encertada la vida de 7 tripulants amb l'èpica espacial i és una proposta molt interessant, ja que a part de la ficció, si prenem atenció suficient a un guió, a vegades és una mica carregós. Però podem aprendre sobre l'espai exterior, que sempre és un tema desconegut per a la gran majoria de nosaltres sense un documental. Doncs l'última és Un mundo feliz. Estem una altra vegada davant de l'adaptació d'un dels llibres més importants del segle XX, el Brave New World, d'Aldous Huxley. Pels que no sapigueu l'argument, ens presenten una societat utòpica on tothom és feliç i no hi ha estigma. No hi ha criteris enfrontats, no hi ha polèmica. Tot perquè la societat és controlada a base de fàrmacs que els hi provoquen aquesta felicitat extrema. La trama comença quan els protagonistes van a un parc d'atraccions per veure com viuen els salvatges, una societat que ens reflecteix completament com vivim nosaltres. A part d'aquí, els personatges viuran situacions i coneixeran a personatges que els ensenyaran que el món on vivien fins aleshores és fictici. Si bé el guió és una mica pedant i lent i li falta una mica d'intencionalitat per remarcar certs punts primordials, no deixa de ser una bona sèrie utòpica que ens farà reflexionar sobre el que entenem com a acceptable dins de la nostra societat.
Déu-n'hi-do quantes estrenes i a quantes plataformes diferents. Després de parlar de les sèries, anirem a parlar d'un altre sector que està a l'alça, com és els videojocs. I ens ho explicarà en Carlos. Carlos, bon dia, com estàs? Què ens portes avui?
Hola, bon dia. Doncs mira, la 8a generació de consoles ja va arribant al seu final. La PlayStation 4, Xbox One i la Nintendo Switch han sigut consoles marcades per la innovació digital i en els estudis desenvolupadors han posat tota la carn a la graella. Tals són els casos de Naughty Dog amb els seus videojocs exclusius per PlayStation 4 com Uncharted i The Last of Us Part 2, com també la reinvenció de Bungie i 433 Industries amb les noves aventures del Master Chief a la consola de Microsoft. També Nintendo ens ha fet somiar com quan érem nens amb el seu fantàstic Super Mario Odyssey i Zelda Breath of the Wild. 7 anys han passat des del llançament d'aquestes consoles i avui rendirem tribut als 5 millors videojocs que hem pogut viure gràcies a elles. Al número 5, no podíem encetar aquesta secció sense parlar d'un dels directors de videojocs més importants del sector, Hideo Kojima, conegut per ser el creador de la saga Metal Gear, ens va deleitar amb un videojoc críptic i difícil. Divertit no seria la paraula més adient per definir-ho, però Death Stranding és, sens dubte, una peça artística que no va deixar ningú indiferent. Narra la història de Sam, protagonitzat per Norman Reedus, conegut per The Walking Dead, i és un viatge d'una punta a una altra dels Estats Units per reconnectar amb la seva germana, perquè a vegades la gent que tenim més a prop és la que és més fàcil de perdre. En el top 3, top 4, continuem amb un altre videojoc japonès. Aquest és l'anèssim d'una llarga saga. Final Fantasy XV es van fer enamorar una altra vegada d'aquesta mitologia que només Square Enix sap crear. Moltes hores d'entreteniment en un món gegant sempre acompanyats dels nostres companys. Aquest videojoc ens va ensenyar que els amics, més que mai, són la família que cadascú escull, i la família és per sempre. En el tercer lloc tenim a l'únic representant indie de la llista. Hollow Knight aconsegueix transmetre tot el que ens ha de dir sense gaires paraules. Hi ha una consonància quasi perfecta entre les mecàniques del joc i la narrativa. Acompanyem a Hornet en una aventura en un món tan decrèpit com romàntic per salvar el món, però el salvarem perquè toca o perquè volem? Aquest videojoc, amb un apartat artístic que imita els dibuixos a mà, enamora des de la primera vegada que el veiem. Ara és un bon moment per la indústria i sobretot per a estudis més petits que ens ensenyin tot el que tenen per donar-nos. En el top 2, si podem definir la vuitena generació de consoles amb el nom d'algú, aquest és Hidetaka Miyazaki. El director nipó ha aconseguit crear un cult de la seva figura gràcies a la implicació directa en tots els projectes que ha dirigit, des de la saga Souls amb Dark Souls com a bandera, passant per Sekiro i el futur Elden Ring. Però si hi ha un videojoc que valgui la pena de la seva ludografia, hem de parlar sens dubte de Bloodborne, un exclusiu de PlayStation 4 que reuneix totes les virtuts de Miyazaki. L'atmosfera és aterradora i captivadora a parts iguals. Els sistemes estan polits al mínim detall i la narrativa de la història és tan obtusa com el viatge del jugador per al món de Yharnam, que és on es desenvolupa tot el joc. Sens dubte, tots els usuaris que posseixen una PlayStation 4 estan pràcticament obligats a degustar aquesta peça que només es pot descriure com a art interactiu. Però atenció, Bloodborne no ho posa fàcil. I en el top 1 acabem parlant de l'únic joc de la saga Zelda que ha sortit durant aquesta generació, a part d'alguna remasterització o remake. Breath of the Wild reconstrueix un món tan extens com interessant on el jugador és amo i senyor de les seves accions. No hi ha barreres. Qualsevol muntanya o riu poden ser un obstacle gairebé insalvable, però amb enginy i perícia, Link pot aconseguir el que es proposa. L'esperit del difunt Satoru Iwata, expresident de Nintendo, aconsegueix permear tots els nivells del joc. Des de la sinceritat amb la que el joc es dirigeix al jugador fins a l'emoció provocada per qualsevol petit detall que farà que els fans més aferrins de la saga somriguin. Per això, Zelda Breath of the Wild encara ens fa sentir com si fóssim nens. S'emporta al primer lloc d'aquest top tan important.
Doncs molt bé, Carlos, moltíssimes gràcies. Molt interessant, la veritat és que un top així sobre els últims videojocs més importants d'aquesta dècada era bastant necessari. I ara passarem a una de les millors seccions de la jornada. Estem parlant de el Televoig i avui parlarem del cas Mainat.
Doncs sí, efectivament, Nil i Carlos i tot i tothom. Avui tenim un cas bastant heavy. Potser el cas més estrambòtic que ens ha deixat el 2020, i mira que hi ha hagut casos estrambòtics amb aquesta pandèmia, però comencem des del principi, perquè tot això ve per la curiositat que jo vaig... és un tema que ha suscitat molt rebombori, però tot i així hi ha molts joves que ens estan sentint que no saben de què va tot això, i efectivament vaig fer una enquesta i la meitat dels usuaris dels enquestats no sabien de què anava la història, així que des d'aquí farem servicio público i ho explicarem. Tenim...
has de fer una mica tot l'ordre del que ha passat, des de quan...
Clar, una cronologia.
Quines persones intervenen... Clar, una cronologia, correcte.
Per tant...
Perquè no és fàcil de seguir.
Sí, efectivament. Per començar, qui és Mainat? Mainat és un dels productors més famosos d'aquest país. Ha fet moltíssims formats a través de la seva productora que ell mateix va crear amb altres socis, que és Jazz Music, que ha creat programes com Tocarme Suena, Ahora Caigo, Gran Hermano, una barbaritat, vamos, que per fer ha pagat fins l'anime del Rubius, té la marinera. La cosa també és que fa 10 anys té una relació de parella amb l'Àngela, Àngela Dobrowolski, que tot i que sona molt rus, és una noia que és ella se'n diu s'anomena a si mateixa com a hispano-alemana, que no sé com se come eso, però bueno, els fets comencen al 2019. Que quins fets? Doncs bé, serien els fets de que Àngela hauria tractat d'assassinar presumptament a Josep Maria Mainat. Que com es coeix tot això? Doncs bé, tot començaria a desembre del 2019, que sembla que han portat bastants anys Agustito i en paz, però aquest desembre de l'any passat resulta que es troben desavinences entre la parella i Mainat i Àngela es separen. i cada una per su cuenta. És a dir, que Mainat es queda al pis on hi estaven els dos, perquè és la seva casa, i Àngela s'instal·la en un altre pis al gener d'aquest any. El juny d'aquest any, també de 2020, Àngela accedeix al Gmail del Mainat i descobreix que el productor està ultimant els papers del divorci. Txan-txan. I, clar, moraleja, no us deixeu el guardar contrasenya encès, perquè, si no, pot ser que us matin d'aquí dues setmanes. Presumptament, tot s'ha de dir, perquè el 23 de juny Àngela intenta presumptament assassinar en Mainat. Per què i de quina manera? Doncs d'una manera bastant civilina, perquè en Mainat és diabètic i ella, clar, que hi ha una cosa que pugui carregar-se millor a un diabètic que amb una mica d'insulina, doncs presumptament, i així ho indiquen els Mossos, que tenen, els Mossos indiquen que tenen bastants indicis fiables de que, doncs això, de que haurien punxat en Mainat amb insulina mentre dormia. Mainat surt de l'hospital el dia següent i contracta un servei de vigilància de seguretat, perquè tot això Mainat ja té bastantes sospites de que podria haver sigut ella. L'11 de juliol Àngela denuncia Mainat per coaccions, lo típico de como la cosa de la PM, ¿no? Sí, ahora pues bueno, per tenir una mica de que agarrar un poc a lo que agarrar-se, ¿no? Per els propers judicis que li puguin venir per aquest tema. I el 15 de juliol...
Cal recordar que el que estàs explicant, Rubén, no és cap trama de cap pel·lícula ni de cap sèrie. Tot això ha passat, i a més en un temps molt curt, ha passat en un any pràcticament o en menys, no?
Efectivament, això és, vamos, ni els guionistes de Matrix, si ho haguessin fumat tan bé, crec que no aconseguirien una trama tan bona com aquesta.
A veure quan tardem a veure alguna adaptació a sèrie o pel·lícula de tot aquest fet, que no m'estranyaria tampoc.
Tant de bo, fins i tot hi ha gent que ha dit que, clar, que el Mainat és productor de televisió, que potser ell s'està fumant la seva pròpia pel·lícula per vendre-la, jo que sé, a la Setmana del Talent Audiovisual, no? Però bueno...
Clar, no, això és la producció definitiva, això ja és el màrqueting definitiu.
Però clar, ara pel que sembla no és un show, sinó que tot és cert, no se venderà, no es vendrà cap cadena, i no és cap broma ni cap càmera oculta tot això. D'altra banda, tenim que... Bé, que recordem que Àngela denuncia a Mainat per coaccions. Aquestes coaccions, el jutge diu, bueno, que jo no me creo nada. És la vista de les mesures cautelars aquest 15 de juliol, però el jutge no li imposa cap mesura cautelar. Total, l'1 d'agost, els Mossos troben indicis que Àngela podria haver assassinat a Mainat i la detenen, que és una mica el que havia avançat abans en aquesta cronologia. A mitjans de setembre, Àngela torna a denunciar a Mainat. Aquest cop, per lesions lleus, que dicen, bueno, que no me sirve la tirita, pues bueno, vamos a decir que nos han acuchillado un poquito, a ver si no me hacen un poco de caso. Però bé, tot això, com bé diem, s'ha de demostrar en un judici. El 21 de setembre tornen a detenir les Mossos, aquest cop per falsedat documental, i el 23 de setembre, que és el fet més darrer i més immediat, és que un jutge de família ha sentenciat que Àngela té 5 dies per sortir del pis de Mainat, i aquests 5 dies han passat, per tant, el dia 12 d'octubre és considerada ja per l'Estat com a una ocupa de tomo y lomo. No sé què us sembla tota aquesta història.
Déu-n'hi-do tota aquesta història, que de moment encara tampoc s'ha acabat del tot. No sabem si tindrà un final feliç, un final més aviat amarg. No sabem si tindrà un final tota aquesta història entre el Mainat i la seva ex, no? Ja és la seva ex, entenc. O encara continua sent la seva dona.
Legalment continua sent la seva dona, perquè ells es van separar formalment el que seria de jo hasta luego, no quiero seguir contigo, però no, a nivell ja legal encara continuen sent parella. I probablement haguessin resolt aquest tema de no ser per aquest intent d'assassinat, perquè ella no vol acceptar de cap de les maneres aquest divorci, sobretot perquè, clar, aquí hi ha dues coses en joc, que són els calés, perquè aquest home té molta pasta, com podreu suposar, i que aquesta senyora querrà un pico. A més de que per ella els nens són molt importants, i ja sabeu que hi ha molts pares que no se saben avenir amb aquesta qüestió, amb el tema dels nens, sempre és un tema molt disputat en qualsevol divorci. Però és que espera, perquè tenim àudios.
Una veritat, a veure, si tenim un àudio.
Tenim un àudio de què és el que va passar a casa del Mainat. Ojo, que aquí ni...
Atenció, en primícia, en primícia. Doncs endavant.
Primícia, sí, tan primícia que ens ho porta la fàbrica de la tele. Vamos a darle.
Yo no tengo que pedir tu permiso para ir al garaje de mi casa.
¿Para tu casa, los coches? Sí.
Como esta es mi casa y yo tengo derecho a cualquier cosa, a acceder.
No está que no toques a los aparells de la casa, no os toques.
No me toques a mí, no te acerques, no te acerques.
Yo quiero que tú te apartes.
No.
Apártate.
No toques el material de videovigilància de la casa, collons. No toques.
Bueno, doncs ja veieu el percal. Bàsicament, per fer-vos una sinopsi de contextito breve, això ho podríem situar els fets en... Brrr, doncs ara no caigo, eh? Però seria pel juliol, seria ben bé perquè, clar, en tot aquest follon...
A l'estiu.
Sí, en el posteriori de l'assassinat, perquè, clar, ella què fa? Ella és conscient de que, perquè, clar, és una casa, com podeu pressuposar, molt de senyor Rico, i llavors té moltes càmeres de videovigilància. Quin és el problema? El problema està en que Àngela... sap que l'han pillat con el carrito de l'Elau, una de les càmeres de seguretat, perquè va a les 2 de la matinada a la nevera a pillar vet a saber què, no es veu el que agafa, però ja pensa que bueno, que és millor borrar les cintes perquè no li pillin. A posteriori, si s'ha d'enfrontar a un judici, que segurament ho haurà de fer. Però al final, bé, no ho va aconseguir. Va tractar d'anar a un informàtic i dir-li, oi, guarda-me esto, però clar, l'informàtic digo, a ver, soy mago, però tampoc hago maravillas al borde de la ilegalidad.
De fet, això és poc radiofònic, però en el vídeo en qüestió de la càmera de seguretat és molt bo perquè es veu a la senyora que es posa just darrere de la porta de la nevera per intentar camuflar que ella no està allà com si fos una espia, perquè, evidentment, ella sabia on estaven les càmeres. Bé, després d'aquesta història tan estrambòtica, Rubén, tu com creus que vaticines un final feliç o un final una mica més aviat amarg?
Jo ho veig bastant amarg, principalment perquè aquesta dona té inputs una mica de tot, com diem, ho diem permanentment com si fóssim lloros. Això, totes aquestes coses s'han de demostrar en un judici, però es veu de primeres que aquesta senyora gaires llums no té. Per exemple, fa una setmana va anar al sortir de la porta de la seva casa només per donar-li als reporters que estaven esperant tot el dia a la porta per a veure si podia dir alguna declaració, doncs hi va fer uns croissanets per als reporters per a veure si se'ls menjaven, però bueno, que vet a saber què portaven els croissants. Però això no és tot, perquè hi ha una russa que sempre que acaba de repetar la discòrdia en tot aquest tema, i és una russa que es diu Alina, que aquesta senyora, l'Alina, és astròloga, segon ella, però també haria conjuros i coses d'estes. Bueno, un circo. I va trucar a la porta del Mainat. No està en Mainat a casa, perquè recordem tot això, no? Que ella està d'ocupa, es va ficar al pis mentre estava ell de vacances uns dies, no sé color d'estrangis, sinó que van a pactar de que, bueno, queda't uns dies fins que trobes una casa. Doncs pues ella no, li va donar molt pal a mirar l'idealista i, bueno, pues, ja es va decidir quedar a casa del seu futur exmarit. I bé, doncs ens estan robando muebles, vendiéndolos por el Wallapop, a dejarle la casa lo más vacía posible. I fins i tot s'ha dit que ja, no només a Lina, que ja no està a aquesta casa, però abans sí que estaven dos persones més, a part de l'Àngela, Alina i su ex, l'ex de l'ex, un circo, que diuen també que aquest ex de l'Alina s'estaria enrotllant amb l'Àngela. O sea que, bueno, un follón que... Per què t'ho vaig a contar? Però, bueno, veurem com acaba tot aquest desaguisat i esperem que, bueno, que no es pensa moltes vegades en les històries perquè bueno, ja s'ha intentat que no es focalitzi el focus en aquests temes, però bueno, esperem que enmig de tot aquest follon que els nens surtin el millor ben parats possible.
Molt bé, moltes gràcies, Rubén. Jo només vull dir que si haguéssim de fer una porra, jo vaig amb el Mainat al 100%.
Jo també. Tu què tens a afegir, Carlos?
Jo res, jo vull dir que aquesta història em sembla que és una fumada qualsevol guionista que em podia trobar.
Totalment d'acord.
Però que bueno, que hi ha gent de tot i que el 2020 no deixa de sorprendre'ns.
Vamos, ja volgués escriure el 2020 que fos un capítol de Dan Harmon, però bueno, jodete, Dan
sí,
Harmon.
Si no, el 2020 si el 2020 és un tràiler del 2021, jo no vinc, ja us ho dic. Moltes gràcies a tots per haver estat aquí un dia més a Ràdio Rentadora, als nostres oients. Esperem que us hagi agradat moltíssim el programa i, evidentment, ens veurem la setmana que ve. Ara passarem a un tema d'un artista que a mi m'agrada moltíssim. Estem parlant de Té Tangana amb el seu Demasiadas Mujeres. Adeu!
Adeu-siau! Para el mundo que me bajo.
Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar. No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre pa' siempre estaría pa' mí. De la que decía que solo una noche y después no hubo más. De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar.
Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres.